Són les 9 del matí.
El Partit Socialista del País Valencià ha apartat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, l'apartat de tots els seus càrrecs al partit i ha proposat el seu número 2 com a candidat a substituir-lo a l'ens provincial. Bon dia de nou, us parla Borja de Maria. Estem repassant notícies en aquests dos primers minuts de Fórmula Estel. I és que no poden fer marxada de l'alcaldia Jorge Rodríguez d'Ontinyent perquè governa amb majoria absoluta, tot i que la intenció és que ho acabi fent. El polític, que fins ara també era portaveu dels socialistes valencians, el van detenir ahir per suposades irregularitats en la contractació de personal de confiança a la Diputació. I d'aquesta matinada, la notícia sonada és que Quim Torra ha demanat la dimissió de l'ambaixador espanyol a Washington, Pedro Morenés. La delegació catalana ha marxat de la inauguració de l'Smithsonian Folklife durant el discurs de l'exministre de Defensa del Partit Popular. El president de la Generalitat assegura que Morenés l'ha titllat de mentider després que aquest, en el seu discurs, hagi parlat dels presos polítics i del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Bona part del públic, entre els quals hi havia molts artistes catalans, han escridassat el dirigent del PP. També s'ha cridat llibertat, presos polítics, i uns 200, segons fonts de Twitter, han sortit de la sala. A més, avui dijous seran creats 14 nous cardenals al Vaticà, entre ells l'arcabisbe jesuïta mallorquí Lluís Ladària i el val·lisoletà claretià Aquilino Bocos. Serà a la Basílica de Sant Pere a les 4 de la tarda. I acabem amb un acte cultural, perquè avui se celebra la jornada sobre art i cultura religiosa a Catalunya, la Mare de Déu, Teologia, Història i Art. La inauguració anirà a càrrec de Marcel·lí Joan, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Fins al migdia hi haurà conferències, taula rodona, debat i una visita guiada en aquesta jornada sobre art i cultura religiosa a Catalunya. Fins aquí les notícies. Moment de plusvàlua dones a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. Dona i treball. És palesa la múltiple implicació de la dona en el món laboral, perquè més enllà d'anar conquerint una certa equiparació amb l'home en el terreny professional, sobre ella encara recau majoritàriament la responsabilitat en la gestió de la llar, la cura de les persones més vulnerables de l'àmbit familiar, el que suposa un doble o triple esforç de conciliació. Per reflexionar sobre tot això, entrevistem avui a Maria Eugènia Marín, agent de la Igualtat d'Oportunitats de Barcelona Activa. Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut. I també en diran la seva les nostres tertulianes, la Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Què tal, Núria?
Molt bé, gràcies.
Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I Mercè Blanco, empresària del sector sanitari.
Molt bé, moltes gràcies.
Què tal, Mercè? Maria Eugènia, Barcelona Activa, te n'ocupes de procurar la igualtat d'oportunitats. Explica'ns una mica en què consisteix la teva feina.
La feina...
Important, eh?
Important. Bé, bàsicament la meva feina la desenvolupo en dos àmbits. Un d'ells, que no, crec que no és més, no és tant del dia d'avui, és la millora de l'organització interna de la plantilla de Barcelona Activa, és a dir, a nivell intern, d'alguna manera és desenvolupar el segon pla d'igualtat que tenim ara mateix a Barcelona Activa. I, d'altra banda, assessorar o participar en totes les accions que es fan adreçades a la ciutadania i, en aquest sentit, corregir o intentar corregir el màxim possible aquelles desigualtats de gènere que n'hi hagin, com no, al mercat laboral. Però, com sabeu, Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona.
De l'Ajuntament de Barcelona, efectivament. Clar, treballar en aquest àmbit, en aquest segon àmbit, diguem que és el que ens toca a les dones en particular, tenint en compte això que acabo de dir a la introducció, no? Aquesta activitat multitasca que ocupa tradicionalment la dona, que s'ha incorporat al mercat de treball, però continua fent altres coses, segurament una nova concepció dels usos del temps caldria, oi que sí?
Caldria, i a més, de fet, Barcelona Activa, tot just aquest dilluns, ha signat, suposo que coneixeu, el Pacte del Temps amb l'Ajuntament de Barcelona, bueno, l'Ajuntament de Barcelona i diferents agents socials, i aquest Pacte del Temps de la ciutat és un pacte que ha suposat un canvi, o vol suposar un canvi, i un inici perquè la ciutadania, i sobretot les empreses i a tots els agents que puguin participar, comencem a fer accions concretes i adreçades realment a fer un canvi en aquest sentit. De fet, aquest Pacte del Temps el que demana és que les empreses que s'adhereixin, empreses, entitats, associacions, qui sigui, que proposin per poder adherir-se una acció, obligatòriament, perquè, evidentment, si no porten a terme una acció, no farem al final res, no? La idea és que, evidentment, fem canvis i que no comencem, com sempre, a teoritzar. No vull dir com sempre, vull dir que ja és hora de començar a fer canvis reals, perquè, al final, els canvis que hem introduït en aquest tema tenen molt a veure amb la llei, que ja està molt bé, només faltaria que, evidentment, no apliquéssim les lleis i les lleis de conciliació, però, més enllà de la llei, hem de fer algun tipus de mesura diferent, innovadora, i que realment comporti canvis a les persones, perquè, com tu molt bé has dit a l'inici, tenim dificultats per considerar la nostra vida laboral i personal, homes i dones, però sobretot les dones, que són les que estem patint aquesta doble càrrega, fins i tot triple càrrega, que ens suposa, a més, afectacions a la nostra salut. No només a la nostra vida, diguem-ne, laboral, sinó que ens afecta la nostra vida i la nostra salut diària.
No, està clar, no? Al final, un s'acaba sentint responsable de tantes coses que el cos dona pel que dona i anem una mica més enllà. És així. Has parlat, jo crec que ha dit la paraula màgica, aquesta conciliació en general per tothom, conciliar la vida laboral i la vida personal és important. En el cas de les dones, sense una nova cultura dels usos del temps, probablement aquesta conciliació continuarà carregant sobre les nostres esquenes una responsabilitat doble respecte de conciliar, perquè hem de conciliar la vida personal, la vida familiar, la vida professional, fer-ho tot bé, no?
Correcte. De fet, és una càrrega molt que ens cau única i bàsicament a les dones, perquè encara no hem aconseguit canviar aquesta cultura de la societat. Una cultura que no és només empresarial, eh? Ja sabem que la cultura empresarial avui dia encara està molt jerarquitzada i és molt patriarcal, vull dir, avui dia encara s'obliga molt al presencialisme a la feina, no? D'acord? Això fa que moltíssima gent hagi de fer moltes més hores de les que s'està a la feina i que a més són improductives, i això està demostradíssim, però no només això, és que evidentment això suposa càrregues en la nostra vida quotidiana, en el sentit de, per exemple, no? Estic pensant en que les dones, els estudis diuen que les dones són les més estressades a Espanya. Per què? Doncs precisament perquè estem fent horaris més llargs i perquè ens anem a dormir molt més tard que els homes, fins i tot. ¿Vale? Uh-huh. Quan nosaltres estem anant a dormir, segurament són les 11 o les 12 del vespre, en què encara estem acabant de fer l'àpat de l'home o l'àpat nostre o l'àpat del dia següent per les criatures. Vull dir, no hem aconseguit encara baixar aquest punt d'adrenalina, per entendre'ns, no? Com estem en tensió, per tant, ens anem a dormir i a sobre tenim més insomni, per exemple. Eh? Per tant, realment, aquest fet... No només aquest fet, una altra conseqüència, no només per dones i homes, per a les nostres criatures, pels nens i nenes. Els nens i nenes estan anant a dormir a dia d'avui molt tard. Allarguem el nostre horari 2 hores més tard que a Europa. Poso un exemple. Programes com Masterchef, que és un programa de nens, ara parlo dels nens i les nenes, es fa a les 10 o 11 del vespre. Clar, que el prime time per a aquestes criatures, sigui a les 10 o 11 de la vespre, suposa que se'n vagin a dormir molt tard. Per tant, quan s'aixequen el dia següent, tindran dificultats per concentrar-se, dificultats per estudiar, dificultats per mantenir-se en el seu horari escolar. És a dir, per tant, la seva productivitat també serà menor. Per tant, quan parlem també d'aquesta conciliació, aquesta conciliació va més enllà, no que exclusivament les empreses, va de que fer un gran canvi social i cultural en la qual tothom tinguin clar que si no fem aquests canvis, acabarem amb dificultats reals, no només en la nostra vida laboral, sinó en la nostra vida de salut, la nostra salut, i no podem desenvolupar-nos d'una manera, no sé si dir lliure, però sí com a mínim plena per nosaltres.
Plena. Clar, i parlar, per tant, d'aquest canvi cultural suposa assolir això que cada vegada més gent demanda i que fins i tot hi ha una plataforma constituïda, que és la reforma horària, no? Algun dia arribarà, tu creus que això ho veurem, no? Perquè té força i a més, un pensa, doncs seria raonable, no? Perquè, què és el que creus que trava aquesta possibilitat de que realment es faci una reforma horària, per tant, que el nostre ús horari no sigui el que tenim ara, sinó el que ens correspondria des del punt de vista, saludable, no?
Mira, aquesta pregunta li feien l'altre dia precisament a una altra persona que és experta, el Fabià Moedano, que és la persona que porta aquests temes de reforma horària, perquè una empresa, un periodista, li preguntava com és possible que, si esteu dient que refinament són empreses, seran empreses, persones més productives, més eficaces, com és possible que una empresa no t'ho compri, per dir alguna cosa de les empreses, eh? Com pot ser que passi això? I ell va respondre una cosa que passa igual amb el tema del gènere, no? És, els canvis són lents i els canvis culturals són encara més lents. I la resistència al canvi és molt elevada. Aquesta resistència al canvi de totes les persones i de la cultura que hi ha encara avui dia és el que fa que tot sigui molt més dificultós del que seria, quan en el fons és qüestió de posar-nos a fer aquests canvis de sensibilització i d'entendre que és una cosa de tothom. Però, en general, la resistència al canvi és molt elevada. I el va posar com a exemple aquest, precisament.
I tu creus que la incorporació de les dones als càrrecs de responsabilitat, a les gerències, als llocs en els que es determinen aquests usos del temps diferents, no faria més que moltes lleis? És a dir, el canvi de perspectiva de les persones que justament més pateixen aquesta manca de conciliació?
Totalment d'acord. A veure, va dir Michelle Bachelet que si una dona arribava a la política, canviaria la política. Perdó, canviaria la dona, però si arribaven moltes dones, canviaria la política, no? Doncs és això, precisament, la idea és que, a veure, hem d'arribar i hem d'arribar sent conscient, hem d'arribar de justícia social, vale? Dona, evidentment, per justícia. Però un cop que arribem, hem d'arribar perquè les dones aportem aquest valor justament pel fet de ser... No, segurament el tema de la maternitat és un tema clau que aquí hem de parlar. No vull posar la maternitat com l'exemple principal d'aquest tema, evidentment que no, però és que l'altre dia sortia al diari, no? Estem tornant una altra vegada a tenir dades de creixement vegetatiu en contra, precisament perquè la natalitat està decaient, no? Clar, i està decaient perquè les dones només volen tenir criatures a una edat molt llarga, molt tardana, exactament, sí. I tenen molt poques. Per tant, necessitem dones a dalt que facilitin precisament i empatitzin i entenguin, perquè ho entenem, que...
El valor,
altres...
que suposa,
correctament,
el valor que suposa.
No? Aquests valors que, evidentment, són supernecessaris per mantenir aquesta cultura empresarial diferent, per canviar-la, perquè si el sistema que tenim és absolutament masculí, això no canviarà. Està demostrat que no ha canviat, no? Està demostrat, per tant, hem de fer alguna cosa.
Sí, com a mínim anem a veure si canviant, diguem, aquestes responsabilitats a l'alçada de les circumstàncies canvien també algunes de les dinàmiques que fins ara hem viscut i hem patit, no? Hem patit tots, perquè més d'una vegada, i m'agradaria donar pas també a les nostres tertulianes, si et sembla, Maria Eugènia,
i tant.
Hem parlat aquí del valor afegit, fins i tot des del punt de vista econòmic, que suposaria aquest canvi en les responsabilitats al capdavant de les empreses per canviar aquesta manera d'entendre la conciliació, d'entendre els usos del temps, d'entendre el que significa tenir fills i el valor que suposa per tothom, oi que sí? Mercè,
jo ja sabeu que sí. Que passa que ara estic pensant que, i ho deia abans en Petit Comitè, que estàvem parlant abans d'entrar, de que això ha de ser en consens. O sigui, consens no vol dir... O sigui, començar a reglamentar, perquè, escolta'm, primer en aquest país per exemple, es posen les bicicletes al carrer i després es fan les lleis. No, jo crec que així no va. Llavors, escolta, ens hem de sentar i fer un consens i parlar tots, perquè no és igual, ho deia, una empresa, una gran empresa que tributa on vol i on li dóna la gana, i els petits, la mitjana empresa, el que és autònom sí o sí, escolta'm, això ha d'anar tot, perquè, clar, és que si no, i no és igual l'horari d'un funcionari, eh? Una senyora funcionària no té la mateixa opció. En fi, no ho sé.
Clar, estic totalment d'acord, i també és cert que menys realitat i més teoria. M'ha encantat, crec que és un grandíssim titular, perquè del tema de la reforma horària, per sort, per sort, ho dic així de clar, aquí a casa nostra fa anys, ja que en parlem, la Mercè, precisament amb la Mercè Blanco i jo, som grans seguidores del Fabián Mohedano, l'hem vist diverses vegades, però clar, per sort nosaltres, també torno a repetir per sort, ja n'havíem sentit parlar de la reforma horària a través de la Núria Chinchilla fa molts anys. Per mi, la primera persona que va portar el tema de la reforma horària del networking de les dones aquí a casa nostra va ser la Núria Chinchilla. Aleshores, menys presencialisme, més treballar per objectius, menys escalfar cadires, però que realment les empreses no només diguin sí i estic d'acord, sinó que realment ho facin i que els diversos agents s'impliquin. I per diversos agents crec que és important que els col·legis, les escoles, s'hi sumin. Per exemple, tu que dius proposem exemples, jo proposo un exemple, l'altre dia en parlava amb l'escola del meu fill, més donar les extraescolars al migdia que no pas a darrera hora. Per què? Perquè si tu dones una gran varietat d'extraescolars, entre cometes ja ens estàs facilitant als pares les coses. I dius, bueno, doncs si em quedo una mica més a la feina...
Que es quedin allà.
Claro.
Els nens es queden aparcats, no?
Aleshores, això, no, aquesta no és la solució. La solució és empreses que estiguin obligades perquè des de l'escola tampoc es donen els recursos suficients... I així, d'aquesta manera, entre tots, entre els diversos agents, anem fent força perquè sigui aquest canvi real tan necessari.
A veure, Núria.
Sí, a mi m'agradaria posar les dades sobre la taula. Nosaltres vam fer un estudi fa un parell d'anys sobre conciliació, però vam preguntar directament a les empreses per saber, a les empreses de Catalunya, què estaven fent, no? Bueno, hi ha dades molt interessants. Per exemple, a l'entorn del 46 al 48% de les empreses estan totalment d'acord que també beneficiaria la productivitat. O sigui, que les empreses, estem parlant de quasi un 50%, la meitat saben...
Són sensibles, al tema.
Són sensibles, sí. Per un altre cantó, avui hi ha el 45% de les empreses de més de 50 treballadors i apliquen horari laboral europeu. Vull dir que tampoc és tan complicat arribar a un percentatge més gran, no? El que sí que estàvem parlant, com deia la Mercè, és que les empreses de 10 a 50 treballadors només ho fan el 37%.
Està per les coses que ens estava explicant, no? La capacitat que té de reacció i de posicionar-se o mantenir-se en el mercat és més complicat.
I a Catalunya, majoritàriament, són petites empreses.
I depèn del perfil de què et dediquis.
I el sector, perquè el sector de comerç, evidentment, té moltes dificultats, evidentment, per...
És que és la microempresa, llavors, clar, les microempreses... Aquí sortia sobre un 29%, però, clar, sobretot el sector del comerç és el gran perjudicat, no?
Molt feminitzat, a més.
Sí, molt feminitzat. Llavors, també, el 39%, això ja ho he dit, el 39% de les empreses ja apliquen l'horari laboral europeu i el 61% no l'aplica. Els empresaris que vam preguntar, el 56% estaven d'acord que els que serien més beneficiats serien els nens i la seva educació...
I poca una broma, cosa, no? Poca broma.
És que ens estem jugant molt.
A lo millor ens estem jugant al futur. Aquesta seria la primera dada que s'hauria de comunicar en general perquè la gent entengués que són els seus fills els primers beneficiats, no?
I l'altra dada que va sortir, que bueno, realment ens va sorprendre, és que les dones, perquè tindrien més temps per desenvolupar la seva carrera laboral, sense renúncies, perquè moltes vegades veiem que les dones renunciem, jo que sé, per exemple, a fer un màster doncs perquè no tenim temps, hem de cuidar... I és cert que les dones... també en un estudi que vam fer sortia que teníem tasques a la nostra pròpia llar que hi fèiem el doble.
Sí, senyora.
El doble que els homes, amb número de temps.
Sí, dues hores. Pràcticament dues hores diàries.
I renuncies a tenir els fills a una edat que seria potser molt més convenient i còmoda perquè... Bon, per intentar aconseguir que la carrera professional no se'n vagi en orris, no?
M'ha semblat molt interessant aquesta dada que parles, Núria, de la infància, perquè això realment és bàsic. Ens estem trobant en aquests moments que, bueno, doncs com que per sort ja fa molts anys que les dones estem en el mercat laboral i que cada vegada estem donant més passes per arribar doncs, a llocs de direcció, que realment en això hem avançat molt i és fantàstic, però a nivell de la infància ens estem trobant que tenim una infància, entre cometes, per dir-ho, molt abandonada o molt, bueno, doncs amb aquestes extraescolars, els nens de la clau, que això ja és... bueno, ja són paraules majors, o sobretot aparcats amb la famosa cangur internet, xarxes socials. Sí. Clar, ens estem trobant que entre 7 i 9 anys els nanos ja estan en xarxes socials. Crec realment que això sí que ens ha de preocupar molt, com a país, com a societat. En aquí tenim molta feina. També comprenc que no es pugui posar una persona de pagament, Clar, aquesta crisi econòmica ens ha afectat. Però aleshores, des d'aquesta reforma horària, quina és la solució real? O sigui, els empresaris, com molt bé dius, Núria, sí, estan d'acord. Bé, estan d'acord. Quan ho apliquem? Com ho fem? Perquè no ens trobem aquí doncs, amb nanos 7, 9 i qui diu 9, 11, 12, en aquest programa ho hem parlat moltes vegades, que en aquests moments la franja d'edat on hi ha els nanos que són més acosadores a nivell sexual són entre 11 i 15 anys i els més acosats són de 7 a 11 anys, o sigui, les víctimes. Crec que aquestes dades són molt greus.
Botxins i víctimes estan a casa sols. Fent o la tasca activa o la tasca passiva d'aquesta xacra.
Clar, i és en aquest horari. Doncs clar, això és molt greu i crec que sí que tant des del punt de vista de les empreses i crec que vosaltres podeu fer una grandíssima feina.
Sí, segur. O sigui, jo és que estava pensant en el que estava dient justament la Mercè abans i és que, com tu bé deies, s'ha d'arribar, evidentment, a la pràctica, però per arribar a la pràctica, finalment, s'han de seure els agents socials, els agents polítics, evidentment, els mitjans de comunicació, les escoles, l'àmbit educatiu, les empreses... Aquest és el gran repte que tenim per davant, penso jo, perquè al final és arribar a fer petits acords. Poden ser petits acords, simplement que la major part de les empreses agafin aquesta
política.
La política de reforma horària en la europea, a la qual fan les 30 5 hores. Aquest és un repte superimportant que no està com a política de país, perquè no volem fer 35 hores. No ens enganyem. Al final, això respon a altres interessos que costa molt de canviar. És el que deia abans, no? Realment la resistència al canvi és molt elevada en aquest sentit. Potser aquesta no la podem fer, però podem fer altres internes dins de les empreses o de les escoles o dels mitjans que són més petites. Per exemple, el tema de reduir, evidentment, la jornada de sortida. O sigui, no tenim per què sortir a les 7 de la tarda ni a les 5.
Exacte.
Reduir les reunions, reduir-les o compactar-les o fer-les en horari realment de matí, per exemple, no a la tarda.
Sí, senyora.
Per dir alguna cosa. No, més enllà de la flexibilitat, més enllà de totes aquestes coses que ja coneixem, vull dir, utilitzar les noves tecnologies. Parlàvem abans, quan estàvem segudes a fora.
Sí, sí.
Justament, no? Tenim una Barcelona és puntera en noves tecnologies. Com és possible que ens haguem de desplaçar a no sé on per fer una reunió? Si podem fer la per videoconferència. Ara parlo de mobilitats, no?
I tant.
Que ens obliga a moure'ns.
Són hores perdudes.
Correcte. Sí. Són coses petites, però que són molt importants i que poden perfectament les empreses adoptar. El teletreball. El teletreball,
sí, senyora,
és un tema també que sembla que està sempre ahir, no? Sona, i també al final respon segur... Bueno, no sé ben bé si respon a manca de confiança en les persones o respon a dificultats de les empreses o respon a altres motius, però en tot cas costa molt de convèncer la gent. Mm.
Jo darrerament sí que he vist un avançament amb el tema del teletreball, teletreball de qualitat, que ja en parlem fa temps, teletreball de qualitat. Però sí que aquest darrer any o dos anys, com a molt, he vist avançament en les empreses, amb el teletreball i sobretot en l'àmbit masculí. Que això m'ha sobtat, que em sembla fantàstic.
Perquè moltes vegades ells també voldrien conciliar i no poden.
Aquí ve, aleshores moltes
vegades... Presoners. Una dada que riureu, que em va fer molta gràcia, que era els homes havien augmentat les hores d'estar a casa. Per lliure, per poder conciliar. Pues la meitat del temps se n'anaven al gimnàs.
Bueno, és conciliació personal.
Perdó, però, jo vull donar-vos un punt d'optimisme. Jo, que vinc d'una generació molt més enrere que vosaltres, hem de pensar que ara ja no posem mi professió en sus labores. M'entens, no?
Clar,
escolta'm,
clar.
Per favor, oye, anem a riar.
Ara ponem a sus plurilabores.
Ja són sus labores, eh? Llavors,
ara
escolta.
No sabem què posar, no. Perquè fem tantes coses que ja no sabem què posar.
Sí. No ens caben.
Quina serà la prioritària de totes aquestes coses que faig?
Ah, és que és així, tu. Però, jo, home, que anava al carnet d'identitat. I vostè que... Sus labores, escolta, això ho tenies clar. Ma, ara no, tu. Ara els senyors se'n van... Que passa que, clar, que se'n vagin al gimnàs. No, gràcia, no. A mi me fa... A mi m'empipa molt.
Bueno,
la senyora què fa?
No, caldria que tothom tingués també aquesta capacitat de conciliar personalment, perquè una cosa és la conciliació familiar, que hem dit és importantíssima, fins i tot des del punt de vista del progrés econòmic, però la conciliació personal, és a dir, el fet de que no estem fets per treballar viure per treballar, sinó que estem pensats, o
a mi el fet de que vagin al gimnàs ja em sembla bé, igual que hi anem nosaltres, perquè per un tema de salut. Sí, jo no penso en gimnàs, penso en salut, que és molt important.
La dada que diu la Núria, no és, bueno, jo el que tinc entès pels estudis justament és que el que passa, i diuen les dades, és que els homes quan redueixen la jornada, fixeu-vos, no ho fan únicament per pel gimnàs o per estudiar un màster o per altres tipus de coses pròpies, que evidentment que està molt bé, només faltaria. Aquí la dificultat o la desigualtat està en que les dones no ho fan per això. Les dones ho fan
per obligació.
Clar, una mica més de lleialtat probablement seria necessària perquè tothom pogués tenir totes aquestes facetes de la vida que al final enriqueix a tothom. Pues, no?
Me'n doneu una idea, perquè clar, si aquest senyor va al gimnàs, la senyora està a casa. Llavors, escolta'm, tindria que cotitzar més la senyora.
Sí, senyora.
Perquè, totalment
d'acord. Sus labores,
clar, està treballant.
La professió.
Aquesta és una reforma que també s'hauria de fer.
A què això li pensen els polítics? Pues jo els hi dono una idea. Hem de cobrar el doble.
És que, de fet, nosaltres també vam fer un estudi que vam veure que el PIB de Catalunya, si tu consideraves les hores que fèiem les dones a casa amb les nostres feines.
Ui, sí, les feines de casa no remunerades. El treball no remunerado.
Era quasi un 24% més.
Sí.
Sí.
Tal qual, 50 milions d'euros a l'any.
I si vols que et digui la veritat, un pensa en si mateix i diu, vols dir que solament un 24%?
No, i estic parlant només de les tasques, diguem-ne, de cura de la llar, però no parlem de la cura de les persones. De les persones. Aquesta és una altra que, a més, amb la càrrega mental, diguem-ne, i la salut que comporta.
I amb l'envelliment demogràfic.
Correcte.
Això vol dir que la cura és cada vegada més personal. I qui cuida aquí?
El voluntariat. 10 euros per cada voluntariat, entrem al PIB.
Hombre! Sí, perquè el voluntariat és majoritàriament femení.
Bueno, totalment. Sí,
aquesta també és una dada que suposo que a Barcelona Activa manegueu, no? La capacitat de poder visibilitzar tota aquesta feina, que sembla que no sigui feina i que hauria de tenir també un reconeixement social, igual que el que treballa en una oficina. També aquestes persones estan treballant.
Absolutament.
Estan fent tasques absolutament insubstituïbles, perquè no solament donen l'assistència fàctica, sinó
només Barcelona Activa, sinó el propi Ajuntament de Barcelona. Sí. De fet, té una mesura específica que crec que es diu mesura de democratització de la cura i que precisament vol posar en valor aquest treball no remunerat, no productiu, invisible i desprestigiat, perquè és així, al final és pràcticament
desprestigiat. Que les persones que ens estiguin sentint sàpiguen que són herois, heroïnes.
Sí, la veritat heroïnes, és que al final és... I que fem que segurament totes nosaltres, en més hores que els nostres homes, els nostres companys, els nostres amics, i en fem més. Vull dir, clar, això...
I això és una dona com cal. Això, aquí no entro jo. Sí, jo passo al marge de tot això.
Tu també ets una dona com cal, Mercè.
No m'ho diguis, això. Jo passo de tot això. O com el senyor se'n va a comprar al mercat i diuen, ai, què li ha passat? Que la senyora està malalta. Hombre.
Que endreçadot, aquest home, no? Que és capaç de cuinar.
Que des de les empreses es limiti l'horari d'enviar e-mails, això...
Mòbils. Correcte. És una altra de les mesures, evident, que podien fer servir. De fet, a França, la reducció, evidentment, dels mòbils, és a dir, de l'ús del mòbil a partir de determinada hora de la tarda i caps de setmana.
Bueno, potser depenent de si estàs o no sentat a la cadira. És a dir, el que estigui sentat a la cadira sí que potser no a les tantes de la nit, però que potser està en un treball flexible, podria decidir quan utilitza aquest mòbil. És a dir, tot això hauria de ser objecte d'una reconsideració més dinàmica, no? Menys encarcarada.
Sí, de més flexibilitat, exacte. No?
I amb els canvis que estem vivint a nivell del mercat de treball...
És molt difícil. Tenim un mercat de treball que suposo que la Núria té les dades igual que jo, i bueno, suposo que encara més que jo, perquè he fet un estudi fantàstic de l'indicador d'igualtat de gènere de Catalunya, i realment les dades del mercat de treball són preocupants. La temporalitat, la precarietat laboral, les jornades parcials... Bueno, els salaris, no? Els salaris cada... Bueno, hi ha un problema real encara avui dia, que tot i que estem sortint, ja estem millorant, ja estem fent accions per modificar-ho, encara venim d'una crisi econòmica.
Dos coses, no?
Digues, Núria.
El que estaves comentant, que sí que és veritat, bueno, de fet, jo penso que hi ha dos problemes bastant greus, que un és el tema dels contractes a temps parcial, que el 73%, això és d'aquest any actualitzades les dades, el 73% són de dones parcials.
Yeah.
I el salari per hora és de 10 euros enfront 16 amb els homes. Això és el que ha sortit. També ha sortit coses bastant interessants, no? Perquè, per exemple, la bretxa salarial s'ha anat reduint des dels últims anys, estem a un 15%, fa dos anys que estàvem a un 19%, no està malament. No està malament. Bueno, podria ser molt millor, Mireia, però no està malament.
Anem millorant, però aquesta vegada l'haurem de deixar, perquè no ho pensareu, però se'ns ha acabat el temps. Se'ns ha acabat el temps. La qual cosa vol dir que és tan interessant com perquè... I tornem, no? I tornem, perquè a més aquest tema toca tants... altres factors que l'haurem de resseguir. Maria Eugènia, moltíssimes gràcies per haver vingut des de Barcelona Activa.
A tu i a vosaltres. Encantada de participar.
Mercè Blanco, bon dia.
Un plaer.
Bon dia, Núria Lao.
Moltes gràcies.
Vinga, fins la propera. Mireia del Pozo, fins la setmana que ve.
Bon dia a tots.
Bon dia. Fins aquí el Plusvalor Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, Antoni Huguet, i aquí us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, aquí, recordeu, Plusvàlua, dones.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat.